Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Bon dia, bona tarda, bona nit, mosseguis. Quan sigui que escolteu aquest Minuts Mosseguis, especial de cuina, ciència i història, avui parlant de cuina, història i literatura i no tant de ciència, amb el que amica Albert Molins, que ens acompanya, estarà
feliç,
content.
Feliç, feliç, Josep. Ja saps que això de la ciència a mi me la porta bastant pip, eh? Vull dir que no, no. El meu és la cuina i el halal i el beure i aquestes coses.
Molt bé. Doncs anem a parlar avui de literatura, d'escriptors pesats i carcopgogues o pijoprogues que vivien molt bé, els quedava menjar, escriure sobre menjar i no pas tant cuinar, perquè segur que no havien agafat ni una paella ni una escombra en sa puta vida, gay play, com són Pla i Luján, que ja en rejarem adequadament durant el programa. I parlarem, com que havia de ser especial de Nadal, que no vam poder fer per Nadal, i el fem ara, parlarem de com han de ser uns bons canelons a la catalana. Els canelons de catalana han de ser fets amb carn rostida, normalment amb una barreja de dues o tres carns, porc vedella o porc vedella pollastre, amb una beixamel cremosa, sedosa, una textura que no sigui massa densa ni massa líquida, perquè hi sigui a beixamel, i que tingui un contrast de textures entre enrossit de gavase, gavaixamel, ben cuita, no la deixeu crua, que fot fàstic, amb un gratinat de formatge, pel meu gust parmesà, podeu fotre el que vulgueu, però que contrasti la cremositat de beixamel i la melositat que ha de tenir el rostit, que no ha de ser eixut, i el cruixentet de sobre de beixamel amb el formatge. No? I Josep Pla escrivia que els canelons han de ser rossos, han de tenir una perfecta presentació, no han de ser escaldufats, aquest senyor entès.
Però, Josep, Pla era un esteta, perquè això és una aproximació visual i estètica als canelons, no? No és una aproximació en funció del gust, la textura i l'olor, que són les tres coses que determinen que una cosa sigui bona o no. Ja saps que jo opino que Pla, de gastronomia, en tenia, tot i que em va escriure, i en tenia més aviat poc. No?
I jo crec... No, però què dius? Què dius? Pla en sabia, no? De menjar i de gastronomia, no, i de cuinar, no, i de morentès.
No, és una farsa. Una farsa com
però la, si has, però
com
si
la dels canelons. Dir... Com la dels canelons.
Però si Pla va escriure allò que t'agrada tant a tu, de que cuines el paisatge posat a la cassola o un plat, o se't no fotia.
Això, primer, desmentim categòricament que Pla no va escriure mai aquesta frase. No existeix... Que desafio a qualsevol oient del Mosseguis a que em digui en quina pàgina de quin llibre de Josep Pla està escrit això. Perquè no ho va escriure mai. I això no ho diu l'Albert Molins, que és un indocumentat, sinó que això ho diu la pròpia Fundació Pla, certifica el que estic dient. Però d'on surt aquesta frase? Aquesta frase és molt fàcil, és una història molt curta i l'explico així ràpidament. La frase era a l'eslògan del segon Congrés de la Cuina Catalana, que es va fer el 1994, si no vaig equivocat. I sembla ser, i de fet, aquest congrés tenia un himne que va composar el famós compositor català i pianista Carlos Santos, que a més estava com una puta cabra. Però això sí, això és una altra història. Però no, i en aquest himne aquesta frase surt, val? Que també es podria dir, escolta, és que la van agafar de Pla. No. Aquesta frase era l'eslògan del congrés i sembla ser que l'autoria se li pot adjudicar a Llorenç Torrado, insigne periodista i autèntic gastrònom català.
Que I grandíssim paraula, cuiner.
I grandíssim cuiner, exacte. I que malauradament, doncs, va morir ja fa uns anys.
Molt jove.
Sí, molt jove va morir Llorenç Torrado. Doncs la frase és seva i no és de Josep Pla. Llavors, per què se li atribueix a Josep Pla? De fet, ja hi ha documents del propi Congrés de la Cuina Catalana que li atribueixen a ell. Però, i per què? Pues perquè és una frase que encaixa amb el personatge. Encaixa perfectament. Perquè Pla era un home de paisatges, era un home de descripcions de paisatges naturals, urbans i humans. I llavors, una frase com aquesta, la cuina és el paisatge ficat a la cassola, és una frase que és molt planiana, tot i que Pla no la va dir mai. Val? La gran obra, la considerada gran obra gastronòmica de Pla és El que hem menjat, que és un llibre que ell escriu, ja era molt gran, perquè és un llibre que és de l'any 71-72, si no recordo malament, i l'escriu perquè quasi l'obliguen a escriure'l, perquè la seva editorial li demana que l'escriguin. I ell, en fet, en el pròleg del llibre, ho explica, diu, només he escrit aquest llibre per gràcies a la insistència de l'editorial, si no, ell no l'hagués escrit mai. I allà, home, a veure, Pla ja era un home castigat per la vida i per l'alcohol.
Perquè, sí, sí, perquè li agradava beure sí, més que una esponja.
Sobretot whisky. El whisky
sí, sí, sobretot whisky.
Sí, doncs, i llavors era un home a qui el fet de menjar l'interessava més aviat poc, i això és una cita, això sí que és una cita textual de Josep Pla, que surt en El que hem menjat. Ell diu que menjar m'interessa més aviat poc. Què és el que li interessa amb ell, el fet de menjar? Pues amb ell, i això ho he parlat amb planians de debò, que han llegit tots els seus llibres i que coneixen l'obra i coneixen el personatge. Amb ell el que li interessa és la taula. Ell el que li interessa és la convivencialitat. És la tertúlia després. És el que passa a la taula, però no el que passa en el plat. Li interessa el que interessa la vida, però no li interessa especialment el menjar. I llavors, quan tu deixes El que hem menjat, et trobes un escriptor gastronòmic bastant superficial, que passa, i a més, bastant classista i bastant poc interessant.
Bé, el de classista ho trobes no només en El que hem menjat.
No, evidentment.
Perquè però, ho era però, un rato llarg.
Sí, clar, com Luján, com Luján.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Jo tinc una anècdota amb Luján, bueno, sí. jo tinc una edat, eh? I jo era molt petit tampoc, no devia tenir...
Tu devies ser coetani d'Aristòtil, no, quasi?
Quasi. Sí, anàvem junts al col·le amb Aristòtil, allà a l'acadèmia. No, Ruano, un dia aquest t'afaitaré. Doncs jo t'havia tenit 10 anys, 11 anys, 12 anys com a molt, no crec que tingués més. I vam anar un cap de setmana a la Cerdanya, a passar el cap de setmana, val? Nosaltres, pues, bueno, a casa no va faltar mai de res, però tampoc és que ens obressin els calés. I nosaltres anàvem a un hotel normalet. El que passa és que, com que als meus pares ja els agradava menjar, doncs vam anar a l'Hostal Boix a Jalà, que era un dels restaurants de referència del senyor Luján. I va entrar el senyor Luján, es va seure a la seva taula, jo estava allà sopant amb els meus pares i alguna de les meves germanes, jo crec que la cabella era darrere meu, i bueno, Luján va demanar una truita de riu, bueno, tal i qual, i li fot un mos, li fot una queixalada i automàticament avisa el cambrer. I el cambrer surt d'esperitat i apareix Josep Maria Boix himself, o sigui, l'amo i un dels cuiners catalans dels anys 80 més reverenciats d'aquest país. Bueno, fent tot tipus de reverències. I era claríssim el que estava passant, que al senyor Luján no li havia agradat la truita de riu que li havien portat i li estava fotent una bronca de forma pública i ostensible al senyor Josep Maria Boix, no? Va ser molt desagradable. Molt desagradable. Bueno, Luján era això. Luján era un senyor que estava perpètuament enfadat. Era un home extremadament culte, però extremadament classista.
Molt classista, sí. I molt amic de germanes de Reixac de Hispània, que tampoc són classistes, pobretes.
Que va.
Ja posats a rebentar-ho tot.
I llavors, el senyor Luján, que també és considerat una eminència en temes gastronòmics, doncs en moltes coses no té raó, perquè el problema és que en aquesta vida hi ha que tenir humilitat intel·lectual. I el senyor Luján, el senyor Pla, no en tenien gens. I llavors, no es pot saber de tot i et pots equivocar. I ells són gent que pontifiquen. I el senyor Luján, amb el tema dels canelons, ha pontificat molt I com que està considerat una autoritat, doncs se l'ha pres com a el que ja he explicat sobre els canelons, durant molt de temps s'ha pres com una cosa certa.
De fet, Luján deia que els canelons havien arribat a Catalunya de la mà de varis restaurants italià.
Exacte.
Al tanto, això també ho va dir un italià que es deia Gustavo Traglia.
Exacte.
Que en el seu llibre Il Lunario de la Pasta Asciuta deia que els canelons, i cito textualment, són una de les primeres i més antigues pastes d'Itàlia, que qual cosa,
bueno,
quan
això,
menys, és discutible, no?
Sí, és molt discutible, però això té una certa... No, és veritat, però es pot agafar perquè en temps dels
etruscs... Canolos.
No, i perquè en temps dels etruscs ja es feia una espècie de pasta, perquè la pasta arriba a Itàlia però la porten els àrabs, no la porta Marco Polo i totes aquestes històries, Però sí que es feia una espècie de pasta que la podia recordar i tal, però res, no, tampoc, no és veritat. La primera pasta d'Itàlia, no sé quina devia ser, però el més lògic és que fos la més senzilla. És el més lògic de pensar, no, i que després és una cosa que després es va sofisticant, però sí que jo crec que la primera pasta devia ser uns tagliatelle o uns espagueti, o digui-li com vulguis, no? Però no
o alguna
ser...
cosa entremig d'una placa de pasta tallada amb més o menys fortuna.
Exacte.
Però i Luján també ens deia allò que els canelons es feien aprofitant la carn d'olla que sobrava el dia de Nadal.
No?
I això ho diu així, i això, això és absurd.
És mentida.
És mentida. Primer que perquè, si digués, és que a casa feien un pollastre rostit i aprofitant el pollastre rostit, mitja paciència. Però el senyor diu que s'aprofitava carn d'olla, que... Partim de que els canelons es fan a partir de carn rostida, no de carn bullida.
Clar.
No? Però, a més a més, Jaume Fabra, que és un dels grans estudiosos de la cuina, no?, d'aquest país, Jaume Fabra ja va explicar-nos que això era rotundament fals. No? La qüestió és com és que Luján defensava això, no?, que ja ens ho ha explicat una mica, perquè era un senyor que pontificava, no?
No, però, a més podia. A més... La primera referència que hi ha d'un restaurant que oferís, que s'ha trobat, d'un restaurant de Barcelona que oferís canelons, doncs va ser el Gran Cafè Restaurant Colón, l'any 1900, en el menú de Nadal, no en el de Sant Esteve, en el menú de Nadal, amb la qual cosa...
Sí, el 24.
Amb un anunci publicat ara, no recordo quin diari, el 24 de desembre, va publicar un anunci que deia almuerzo para mañana, i hi havia 5 pessetes, un preu molt... Clar, l'any 1900, 5 pessetes, un duro devien ser calés.
Però... De fet, aquí ve l'expressió de sopar de duro, com un sopar molt car.
Exacte.
Que amb el temps s'ha pervertit, ja sembla que és una cosa que no val res, però no era així originalment, sí.
I en aquell menú, que tinc al davant, no? Pues especial per a la fiesta de Navidad, és... almuerzo para mañana, surt el dia 24, mañana el 25, o sea, Navidad. O sigui que això sí que no ho sé. Tu ho saps, Josep, com es va traslladar de Nadal a Sant Esteve els canelons? Això jo no ho sé. Veus? Això és una cosa que em falta saber.
Jo tampoc ho sé. El que sé és que a casa meva ja fa bastants anys que fem escudella pel dia de Sant Esteve, perquè hi podem ser tota la família extensa, no?
Clar.
Però no sé com s'arriba a traslladar, i potser sí que es trasllada aprofitant algunes carns de les cases que feien, a més d'escudella per Nadal, un pollastre rostit, per dir alguna cosa, no?
Clar.
Perquè, comentant amb els mosseguis, amb el grup dels mosseguis, precisament, parlaven de que en algunes famílies, la meva àvia hi posava també... fruita dolça seca, no? com hi ha del rostit de Nadal, no? Jo això no ho he vist mai, però sembla ser que hi havia uns quants mosseguis que comentaven que les seves àvies ho feien. I aquí sí que hi podria haver cert aprofitament, però mai de l'escudella.
No, de l'escudella no, no. Bueno, tot
abundant...
que... No, digues.
Digues.
No, el que anava a dir és que... A veure, això dels canelons, o sigui, és Luján el que explica la trola aquesta... Mm-hmm. De la Maison Dorée, que és un d'aquests restaurants que va fundar amb cuina italià, inclús ell parla de cuiners suïssos, que hi ha un misteriós desembarc de cuiners italians i suïssos a Barcelona, i ell diu que la Maison Dorée, que és un restaurant que obre el 1903, o sigui, 3 anys després d'aquest menú que us acabo de dir del Gran Cafè Restaurant de Colón, és el primer lloc on es fa canelons a la Rossini.
Crec que Luján parlava que el primer havia sigut en el Chess Justin,
sí.
que la gent en deia Can Justenc, catalanitzant-ho, no? Sí. i crec que em pargava i en aquí va sortir l'expressió del sopar de dur, i crec que em pargava d'aquest. Però buscant els fons, hi ha que tu dius, el 1900, el Gran Cafè Restaurant Colón, sí. I que de la Maison Doré és del 1903.
Per això, tres anys, és molt
posterior. És posterior,
per tant, sí. Que l'Ohanan aquí s'equivoca, no? Llavors, també tenim la idea, aquesta idea, que difon l'Ohanan, de que els calons són d'origen italià. Bueno, la primera recepta, tot això, siguem honestos, tot això jo he tret un article fantàstic que va escriure la Navega. La Navega és una investigadora i gastrònoma basca, Premio Nacional de Gastronomia, i que és una persona que es dedica a rastrejar fons documentals i que enganxar punt niu. Però això, sobre el possible origen italià dels canelons, la primera recepta on apareix una cosa similar als nostres canelons no apareix fins al 1924. ¿Vale? Per tant, tampoc sembla que Itàlia pugui ser l'origen d'això. No? És veritat que a Itàlia sí que es coneixen receptes com macarrons farcits, ¿vale? I que s'anomenaven manicotti o canoggioni o caneloni, fins i tot. I segurament d'aquí ve la confusió.
I canoli també trobava. Ah, bueno, que pas te'n deien canoli, que hi ha com un... Que en diferència, sí, he trobat més coses aquí. De fet, jo, la primera recepta que he trobat en aquesta guinia, aquí crec que s'ha de fer un apunt, no? Que és que el que feien a Maison Doré o en el Cafè Restaurant Colón, eren els canelons Rossini.
Sí.
Però jo he trobat aquí, buscant, no apareix receptes de canelons en els primers llibres cuina catalana, no ho veiem per enlloc en els primers llibres.
És molt més tard.
I de fet, a Guide Culinaire d'Auguste Escoffier del 1903, aquest ja parla de dos tipus de canelons, no? Les receptes 1128 i 1129, que en diu canelons, i els caneloni farcís, que és la recepta 4288, que aquesta es publica a la segona edició, que és de l'any 1907. I és molt més semblant als canelons de rústic catalans, encara que no ben bé iguals, no? En els primers era una recepta més clàssica en desús, segons deia ell, que devia ser del segle XVIII o d'abans, i en alguns receptaris conventuals que he dit ja hi ha una cosa semblant, que eren les neules de carn, no? En els avisos i instruccions per al principal cuiner del XVIII, que seria un farcit de carn, rostida o estofada, picada, enriquida amb foie, i després aquí varia quins condiments hi van, no? Però aquesta es feia, molt curiosament, amb pasta de full sense sucre, cuita embolicada en un cilindre per fer el canelón o canolo. O sigui que no era el mateix, no? Era un entrant fred. I la recepta dels caneloni farcits d'Escoffier, que ja seguien fets amb pasta italiana, cuita, tallada pel llarg per obrir els canoli, i tenia alguna cosa com les plaques de canelons que fem servir avui dia a Catalunya, sí, no?
De 8x5.
Que seguien molt més amb els canelons a catalana, que típicament s'hi ha afegit el cervellet o fetxo, que és el que es poden agosir a carn, no? O sigui, i aquí veiem que ni la cuinera catalana del 1835, ni els llibres anteriors, no apareix res d'això. I que la primera referència dels canelons Rossini que tenim en el Carmencita, del 1902, cuina catalana de Francesc Puig Aronso, que escrivia amb el nom de Josep Conill de Bosch, del 1907, o a la Manduca i la Teca d'Ignasi Domènech, del 24, que per cert era Ignasi Domènech va ser alumne d'Escoffier.
Sí, veritat.
Per tant, casualitat, home, la recepta de Domènech és i la 4288 d'Escoffier són molt, molt, molt semblants, no? Però no s'assemblen per res en els canelons Rossini, farcits de foie gras i demés. O sigui que no hi ha res que suporti el de Gujan.
És que el de Rossini, tu ho dius molt bé, perquè no dius Rossini, dius Rossini. Fas una pronúncia més tirana cap a francesa. I és que és possible que, segons la Navega, i ella s'ho ha mirat bé, això, sigui Rossini i no Rossini, perquè fa referència a una botiga de Marsella, vale, que era, espera que ho busco, la Maison Rossini, vale, on cap al 1870, es va començar a popularitzar realment els canelons, no? Que els feien ells i els venien inclús farcits. Vale? I ells partien d'una recepta provençal de Marsella. Val? O sigui que és molt més... tot lliga amb això que estàs dient. O sigui, és molt probable que els nostres canelons siguin una adaptació d'una recepta provençal, o sigui, occitana, o sigui, francesa. I per tant, Itàlia aquí no apareix en l'equació. Val? El que passa és que és veritat que és conegut, això que estaves explicant tu, no? Que Rossini era el compositor, Giacomo Rossini era un gran gastrònom, li agradaven molt els macarrons farcits de foie i tòfona. Val?
En general li agradava tot amb foie i tòfona. I foie i tòfona era... Era el que feia servir més aquest home.
I és veritat que la Maison Rossini per Nadal feia una edició especial dels seus canelons on hi posava tòfona i foie. Val? Però és a la Maison Rossini on primer apareixen els canelons amb beixamel i gratinats al forn. És aquí. Amb la qual cosa sembla que Luján s'equivocava moltíssim, que tots els que pensen que és un plat italià s'equivoquen moltíssim, i a l'origen dels canelons, els nostres canelons, a l'origen, després nosaltres hem fet la nostra pròpia versió, és francès, com tantes altres coses en aquesta.
Sí, de fet, hi ha una història curiosa, que és que la Maison Rossini va tenir tant d'èxit venent aquesta pasta, no? Venent aquests ravioquis i macarrons i demés, que va haver de canviar el nom, va canviar el nom a Pastes Farcis Rossini.
Exacte.
I va haver augmentat la seva producció, va contactar cuiners, va expandir les instal·lacions, no? Per elaborar, entre altres coses, aquests canelons amb tòfona, no?
Sí.
En el receptari de... Hi ha un receptari del 1886 que es diu, que és aquest, Cuisine de Boilés, de Marius Morard, un marsellès. Ja donava quatre receptes diferents per preparar farsa als canelons provençals, però a la cuisine provençal de Jean-Baptiste Reboul del 1898 només n'hi havia una, que ja és molt semblant a la dels canelons d'avui, no? Carn de vedella tallada a trossos, daurada lleugerament, una mica de pernil o de cansalada, ceba, herbes, vi, reducció, foie, cerveis i triturat. I en comptes de beixamel, aquí ho fèiem una salsa que era saus colis, però en el mateix llibre ja recomanava que si es gratinava amb beixamel quedava millor.
Exacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
O sigui que, estimats amics, els canelons no són d'origen italià i Giacomo Rossini no va tenir res a veure... Són provençals.
Tot i que no haguem de parlar un dia d'en Giacomo Rossini.
Sí, segurament, sí. Sí, home, és un dels primers grans... No sé si era gastrònom o gourmet, però un dels primers grans golafres de la història moderna.
Sí.
O sigui que era un home... Sí, que li agradava molt endrapar i endrapar bé, a més. Però la història dels canelons és aquesta i és ben xula. Eh? Però, I per això, això demostra aquesta història que us acabem d'explicar en Josep i jo, no? Desmuntant una mica la versió oficial lujanista, per dir-ho d'alguna manera, doncs que a les patums se'ls ha de fer cas fins on se'ls ha de fer cas. Val? I que fins i tot una cosa tan... a vegades pot semblar insignificant com la gastronomia, pot ser un niu de fake news tremendo, no?
I tant.
Tot i que jo entenc que Luján no tenia cap interès especial en dir que els canelons eren italians o que la Maison Dorée o que el que fos, és igual, no ho sé. Segur que no. Era senzillament prepotència, en el cas de Luján. I aquesta és la veritat i aquí la teniu, no? I després l'acord d'aduladors que tenen tot aquest tipus de personatges, s'han dedicat a perpetuar el missatge durant molt de temps.
I hi ha una altra qüestió aquí també, que és que és important, òbviament, fins a cert punt les tradicions i el llegat gastronòmic i cultural que tenim, perquè al final conforma uns sabors, uns records, un paladar mental, no? Aquells macarrons de gàbia, aquella rosa que s'obre els diumenges, conforma una sèrie de records, i sobre aquests records construïm la cuina.
I la identitat.
No? I la identitat. No? Però també, a més a més, i la creativitat, quan cuinem o quan creem coses. Típicament al Mediterrani, si hi ha un sabor que és un element molt gras, posem un àcid. Si hi ha un sabor amargant, hi posem un dolç per contrarrestar. Coses d'aquest tipus. I, en canvi, quan anem a cuines més asiàtiques, si un sabor és àcid, la resta són àcids. Mm-hmm. Si un és amargant, la resta són amargants. I això t'explota el cervell, no?, quan ho comences a provar. Però sí que, respectant aquestes tradicions, hem de pensar què considerem tradició. Allò que fa 5 anys que fèiem, allò que feia la nostra mare, o la nostra àvia, o la besàvia, perquè els canelons tan tradicionals són del segle XX.
No,
el pa amb tomata, tres quarts del mateix.
Exacte. Hi ha una altra cosa, tot això que dius és molt cert, i a més hi ha una altra cosa, que a més els canelons eren un plat exòtic.
Absolutament.
Exòtic en el sentit que era una importació. Van ser una importació que vam adaptar, i vam portar un plat de França i el vam adaptar. O sigui, era com un teriyaki, o com un tataki, o com, jo què sé, el que tu vulguis.
Sí, que segurament no era una plaga com el tataki ara.
No, perquè el món era més petit, en el fons, perquè era més difícil moure's un lloc a l'altre, no? I tot costava més. Però, en el fons, és el mateix, és exactament el mateix. O sigui, és una importació, era un exotisme, i segurament per això va triomfar. Perquè era un exotisme.
Segurament.
Perquè era una cosa exòtica a la que, home, hòstia, el tombant a l'entrar al segle XX, no? Aquests canvis de mil·lenni sempre provoquen un estat d'ànim especial en la gent. Si no recordeu l'any 2000, no? Doncs, llavors, però sobretot un estat d'ànim en favor de la modernitat, no? D'allò que és modern. Que és... I llavors segur que això va passar amb els canelons, no? Era una cosa que venia de França i que era una cosa exòtica i que segur que es va considerar el colmo de la modernitat. I segurament per això es van convertir en un bàsic del Nadal. Perquè, clar, el Nadal és, tot i que és la festa més tradicional, però és quan tothom vol demostrar que està donar el millor. I què millor que oferir aquell plat que acaba d'arribar de França, que representa la modernitat, etcètera, 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 etcètera. Bé, això és una teoria que m'acabo de patillar ara mateix i que segurament no té res de veritat. No, aquesta segona part, no? Però que els canelons són una...
Era un element exòtic i a l'abast de pocs, perquè inicis, primeries del segle XX, any 1900, 1902, 1904, gastar-se un duro per cap en un sopar...
Era molts diners.
Molts diners.
És un plat eminentment burgès. Forma part del que es coneix com la cuina burgès, els canelons. Ara, doncs, qui més qui menys, pots menjar canelons. Val? Però és evident que quan apareixen, és un plat car. I és un plat a l'abast de molt pocs, perquè a més has d'anar a comprar o has de fer la pasta, que no, val? Perquè a més les primeres pastes de... Però les primeres fàbriques de pastes apareixen també molt aviat, molt aviat. I... Pues això, has de bullir la pasta, has de fer el rústic de les carns, en porta tres, la carn mai ha sigut barata, requereix un cert temps, has de fer la bejamel, vull dir, és tot un exotisme, una cosa molt loca. No? I llavors això és un plat que adopta la burgesia. La burgesia és un plat burgès. Per antonomàcia, els canelons són un plat burgès.
Totalment. Que com tants altres plats que han començat burgesos, després han anat passant al populatxo.
Han anat cap avall. Sí, sí, ha sigut una... Sí, sí. Han baixat en l'escala...
Sí, o s'han democratitzat, no? Fent servir terminologia més...
Això és una paraula que jo, quan parlem de cuina i de gastronomia, ho diu. O sigui, em sembla... A més, perquè em sembla molt... Em sembla, ja sé que ho has dit amb segones, eh? Però em sembla una cosa com molt classista, no? Què vol dir?
Doncs diguem que s'han popularitzat,
sí,
no?
Sí, bueno, al final, la societat progressa, la vida de tots millora i al final... Els canelons allà estan, els canelons no s'han...
Compte, que a vegades passa al revés. Fixa't que les llagostes, antigament, les llagostes era el menjar que s'acabava fotent els pescadors perquè no venien. Les espardenyes, el que ho embrava mar, si n'heu vist alguna entre aigua, literalment és un cagarro.
Sí, exacte. Sí.
Fins que no el peles, és un cagarro.
El bacallà,
i això no volia ningú, el bacallà.
El bacallà ara és un producte supercar i era el peix dels pobres. O sigui,
correcte.
És veritat.
Entre altres coses, perquè el nas salat podia viatjar sense problemes d'aquest fes malbé. Per tant, van els dos sentits, no? I és curiós com algunes modes mouen el que és luxe i el que no. Llavors, la tradició, què és, sinó un constructe social.
Evidentment, i la modernitat, clar. Tot això són conceptes que artificials i artificiosos. El que designem com a tradició és el que algú vol designar com a tradició i s'accepta socialment com a tal. És el que aconsegueix un consens de que tothom que és tradicional. Tu deies molt bé abans, el pa amb tomàquet és una cosa que té 2 dies. Té literalment 2 dies, entre altres coses, perquè necessita tomàquet. I el tomàquet sí. No arriba fins al 1492. I abans de saber què n'havíem de fer. A més, el tomàquet, quan va arribar, provocava rebuig, perquè era vermell, no? I tot el que és vermell, mal rotllo, el dimoni, perquè, no? Perquè parlem d'una època on l'Església dictava moltes normes, sobretot, no només sobre la... Bueno, sobre els costums i també sobre el menjar i sobre, bueno, sobre tot, no? De fet, una cosa com l'esvergínia, per exemple, en italià es diu melanzane, no? Mela és poma, no? És la poma insana, no? Vull dir que, bueno, ara m'estic anant.
Però que té la seva raó de ser, o sigui, esvergínia, sí, quan perquè... posem... I aquí un dia parlem d'esvergínies, no? Però quan la posem en sal perquè exudi aquell líquid que té tan amargant, això és solanina, que és tòxic.
Clar.
Que és el mateix que els passa a les patates quan es deixen a intempèrie i que els francesos, a vegades que marussos, es cardaven la patata crua i alguns es morien i tot. Fins que va anar un senyor que es deia Parmentier, que era metge,
sí,
que no era el poquet de patata, que un senyor que era metge, que va dir, home, garrugues, o sigui, això ho heu de coure perquè si no us cardarà mal, no?
Bueno, és que de fet, la primera funció del nostre sentit del gust és detectar allò que... és nutritiu i allò que ens pot arribar a matar. Llavors, normalment hi ha una coincidència entre allò que trobem bo i allò que és nutritiu, perquè estem programats per això genèticament, eh? És allò de lo deliciós i
com que Coca-Cola, vols dir?
Sí, com Coca-Cola, perquè...
Sí, perquè té molt de sucre.
Exacte. I el sucre...
I ens dona calories de manera ràpid.
Clar, i el sucre ha sigut un dels nutrients que, pels quals estem genèticament i evolutivament adaptats a detectar, perquè és energia.
Perquè al final el que necessitem és generar energia per fer anar la màquina.
Clar,
i la glucosa
és
el que
té. Per això ens agrada la Coca-Cola. La Coca-Cola ens agrada pel sucre, no ens agrada per una altra cosa. Tu, clar, vull dir... Per això sempre hem anat molt amb cuidado quan han tingut que variar la fórmula i posar-hi segons quins edulcorants, perquè sabíem que aquí podien tenir un problema. I, de fet, amb les Coca-Cola Light van tenir molts problemes, mm-hmm. molts problemes. Doncs això, és això. Llavors estem programats per això, per detectar el que ens agrada i el que no, i el que és perillós i el que no, a través del gust.
Yeah.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols 2 visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
I parlant de cultura... I de les tradicions...
Que això és ciència, que això és ciència, Ruano.
Això és ciència. I a Coca-Cola, sí, ja t'havia colat. I a Coca-Cola també va tenir molts problemes introduint-se a Xina. Perquè a Xina, i encara en molts llocs a Xina, per menjar es beu tès o aigua directament calenta, però sempre begudes calentes. Per què? Perquè bullir l'aigua era una manera d'assegurar-se que no els hi feia mal.
Que no els matava.
Llavors, quan Coca-Cola va voler introduir-se a Xina, va tenir seriosos problemes perquè una beguda freda per menjar no entrava. Llavors van començar a regalar neveres a tort i a dret, sobretot a les zones rurals, i a més, a regalar moltes neveres a tot arreu on podien, inclús generadors, i a més, perquè gent veiés el bé que podia fer una nevera per conservar, i així s'apreguessin que el fred era també... un element de conservació, de garantia de salubritat i poder colar la beguda fresca, no? El refresc.
Sí, sí.
Però la cultura d'allà, de sempre begudes calentes amb el menjar, va dificultar l'introducció d'una cosa nova com era la Coca-Cola allà.
Clar, perquè al final també, clar, tot això té un component cultural, el fet de menjar, té un component cultural brutal, brutal. Però inclús, a vegades... o sigui, ja no només parlem de països, sinó d'un poble a l'altre, eh? Vull dir, I això, per exemple, és una cosa molt curiosa perquè i ara també torno a fer una mica de ciència de baratillo, que és l'única que jo puc fer. S'ha observat, per exemple, en comunitats de... Això s'ha estudiat amb ximpancers.
Ximpancers... Vas participar a l'estudi?
Sí, exacte. Sí, sí, jo no soc ximpancers, capullo. Doncs, en un mateix territori bast ampli, però comunitats de ximpancers diferents, no? Apreciaven més un tipus d'aliments una comunitat i l'altra, no? I això, evidentment, té una doble explicació. Una, el gust que han desenvolupat en funció dels recursos alimenticis que hi havia a cada zona. I llavors van provar d'agafar, doncs jo què sé, ara m'ho invento, perquè no me'n recordo exactament com anava l'experiment, en una comunitat que menjaven sempre a nous, vale? Els van portar plàtanos i no els van ni tocar. I al revés, van portar plàtanos, al revés, nous, els que menjaven plàtanos i no els van ni tocar, no? I tots són els ximpancers, exactament la mateixa espècie. Val? Pues per què? Bueno, pues perquè per ells el plàtano era una cosa rara i ells menjaven...
I per tant, no era segura. No era segura.
Ah, exacte. No? I llavors, per això, quan diem que això té un component cultural, és això. Al final tu menges el que t'ofereix la zona on tu vius, d'entrada. Després, estàs més disposat a intentar provar coses noves, però això ho fem els sers humans que tenim... Pues que tenim un cervell més desenvolupat, que som potser més... De fet, el Brillat Chabanen deia que descobrir un aliment nou és millor que descobrir una estrella. No? O sigui, és veritat que a nosaltres, les persones, ens agrada provar coses noves, no? Però sempre ho fem amb el control de riscos... Sí, però sempre ho fem amb el control de riscos activat, que dic jo, que és tota la nostra memòria evolutiva i que ens diu, ui, cuidado, no? Si això és amarg, vigila. El que passa que aprens que el cafè és amarg, la cervesa és amarga i te'l segueixes fotent, no? Perquè saps que en determinades dosis pues no passarà res. Però el gust amarg és un avís de que allò és potencialment perillós. Pues això, que és
molt bé.
Un component altament cultural, tot això.
I què hem de fer per anar tancant en Pla i Luján i de més carcamals?
No, a veure, jo he de confessar que de Pla només he llegit el que hem menjat. I de Luján he llegit algun article, però és que no puc, o sigui, és que no puc amb ells. Pla em sembla la cosa més carrinclona del món, i ho dic amb tot el respecte i tot el carinyo, perquè sé que està considerat un dels millors escriptors en llengua catalana que mai ha existit. Segurament és que jo no entro en el món de Pla. Val? Però el que hem menjat, insisteixo, a mi em sembla que és el llibre d'un home que no disfruta menjant. I llavors, clar, aproximar-se a alguna cosa sense passió, a mi, o amb una mica de passió, doncs em sembla una llàstima. O sigui, el que hem menjat és un llibre que el que fa és memorialístic, absolutament memorialístic, ben endreçat, perquè això sí, val? I de records, de Pla, i sobretot hi ha un tema que és el del temps perdut, el temps passat. És un llibre extremadament nostàlgic. I aquest és un gran tema literari. Aquest és un gran tema literari. Una cosa demostra aquesta idea de que a Pla el que li interessava era la literatura, no el menjar. No? I llavors intentava fer literatura amb tot. I clar, quan tu t'aproximes a la cosa gastronòmica des d'un punt de vista literari, doncs et surten frases molt boniques, encara que no les hagis escrit mai, val? Però no se't pot prendre massa seriosament, sincerament. No? I, per exemple, clar, hi ha moments que són de vergonya aliena en el que he menjat. Ell està a Nova York, perquè ell viatja a Nova York per primera vegada als anys 50. Collons, recordem com eren els anys 50 a l'estat espanyol, per favor. Vale? Sí. Eren els anys de la gana, directament de la gana, i ell té el tupé de dir que si vostès van a Nova York han de començar menjant-se una dotzena d'ostres, val? I després un bon entrecot poc fet a la brasa. No? I penses, home, xaval...
Dic, el senyor que als anys 50 viatja amb boina a Nova York.
Exacte, no? Però, home, dic, home, no sé, vols dir? I a més, parlar de vi, quan parla de vins, ell diu sempre bons vins francesos i italians. O sigui, nada de Riojitas, Verdejitos i Riberitas, no?
S'ha de dir, en aquest sentit, jo al seu favor, s'ha de dir que en aquell moment...
Sí, també és veritat.
No, els vins no eren el que han sigut anys després.
També és veritat. També és veritat, també és veritat. Però, vull dir que hi ha un cert punt d'esnobisme en tot això, en pla, I per això, doncs, a mi, que se'l prengui com un gran escriptor gastronòmic, doncs a mi em sembla un acudit, em sembla un autèntic acudit. No? És que, a més, no hi ha que llegir-lo, és que a més, ell mateix ho diu, ell diu que, escolta, és que jo menjo poc, menjo poc perquè sempre he tingut una, com ho diu, poca capacitat per absorbir aliments o alguna cosa així, no?
Sí, té una capacitat per absorbir aliments inversament proporcional a la capacitat d'absorbir whisky.
A la que tenia per beure, sí. A més, els últims anys de la seva vida va veure molt. A més, els últims anys de la seva vida es va recloure a la casa familiar on cuidaven d'ell, on cuinaven per ell. I llavors és un home que és absolutament reconcentrat, que no entén en què s'està convertint Espanya, perquè ell era profundament espanyol, que diguin el que vulguin. I no ho entén. I té alguns comentaris masclistes, a més no poder... Bueno, va, masclistes vist amb els ulls d'ara, també s'ha de dir, perquè això tampoc hem de... s'ha d'entendre en aquest context, però no? Sobre el paper de la dona i que les cases no són més endreçades perquè les dones no s'hi posen i coses per l'estil, no? I que la culpa de que es mengi molt malament a les llars és culpa de les dones, no? Bueno, clar, això, si ho entens en el context de que l'economia domèstica i el manteniment de la llar és una cosa eminentment femenina, doncs, bueno, doncs podria tenir sentit, no? Però, bueno, és tota l'estona així. Tot és el lamentar el que és el món perdut, no? És una mica, en aquest sentit, patètic. Jo només hi ha una cosa que m'agrada molt del que he menjat, i és que diu que les anxoves de Cadaqués són les millors del món. I
ara això... Amb això estem d'acord.
Amb això estic absolutament d'acord, perquè tu...
Anxoves de Gascala, sí, senyor.
No, de Cadaqués.
Si són les mateixes, desgraciat.
Sí, totes venen del Cantàbric, però se salen diferent, tio.
Que són les mateixes. Són les mateixes...
Però se salen diferent, ja t'ho dic jo. Bueno, és igual. La qüestió... Jo suposo que quan Pla escrivia això, encara es pescaven anxoves del Camp de Creus. Ara ja et dic jo que no se'n pesca ni una. Que venen totes del Cantàbric i encara hi ha quatre dones a cada que és que les posen en pots de Nescafé. Sí.
De fet, a Pla no li agradava que el titllessin d'escriptor gastronòmic, eh?
Jo això ho entenc, perquè
no ho era. Però, a més, no li agrada. Hi ha una carta que envia... Bueno, un parell de cartes que envia Josep Pla, Joan Maria Croset, amb el prefaci en el volum El que hem menjat, on li diu justament això, no? Està... Bueno, la carta és bastant llarga, no? Però hi ha un punt on li diu... Diu, li vaig parlar de la cinquena sèrie de coses vistes amb un paper sobre la cuina, llarg. Però vol creure que això de la cuina per ara no m'entusiasma? La gent diu que jo parlo massa de cuina i això em fa mal. Sembla que sobre aquest punt hi ha molta unanimitat. A vostè què li sembla? I fa diverses incisos més, que, escolti, a mi la cuina no m'interessa una merda, no? Però la gent diu que escric d'això.
Els planians diuen que hi ha aquest dia dos Josep Pla. Diuen que hi ha un Josep Pla que quan es posa a fer una guia, stricto sensu, no? Des de l'objectivitat, des de la... No? Que és un desastre, perquè diuen que perd el jo narratiu, això ho diuen els filòlegs i la gent que hi entén, però que, en canvi, quan... Josep Pla fa literatura, inclús quan fa un dietari, no? I t'explica que s'està menjant una sopa de ceba, que és tot una altra cosa. Val? Insisteixo, és que el que parla l'interès és la literatura. I llavors, quan parla de gastronomia o parla de cuina dintre del seu món literari, pues, segurament té més interès que quan agafa la literatura, la gastronomia, l'extreu del seu context i intenta fer-ne una tesi, no? Llavors, aquí, jo crec que aquí, clar, fracassa estrepitosament. I després tenim a Luján, i Luján és un pijo. Bàsicament, és el que ara coneixeríem com un pijo. I llavors, si els pijos d'ara no els hi tenim massa en consideració, perquè li hem de tenir un pijo de fa 40 o 50 anys, és que és ridícul. A més, sobretot perquè és de fa 40 o 50 anys. És absolutament absurd. I Luján és un senyor que es creu més llest que ningú, més important que ningú, que en sap més que ningú, i era un home molt culte, i això és cert, això no se li pot negar.
Sí, era un que es, que, però que es creia per sobre del bé i del mal.
Exacte. Llavors comet errors com el que hem explicat a l'hora d'explicar l'origen dels canelons, no? Que ha de venir una noia del País Basc i el Josep Ruano i l'Albert Molins a explicar-li al senyor Luján que, pues que això... que s'equivocava, no? I però, bueno...
Era periodista, vull dir que...
Bueno, és que són mala gent, els periodistes. Ja, tu ja ho saps que són mala gent. No, conyes a part, tens raó, amb això. Perquè a vegades nosaltres, els periodistes, com que si no estàs molt especialitzat en una cosa, doncs acabes escrivint de moltes coses diferents. I Luján escrivia moltes coses diferents. I Pla també, perquè és que crec que Pla, excepte d'esports, va escriure de tot en aquesta vida,
Bueno, és que Pla i Luján, si fossin vius, segurament serien tertulians.
Sí, són els cunyats perfectes, sí. Doncs és això, no? Els periodistes, a vegades, com que et veus obligat a escriure avui d'una cosa i demà d'una altra, el problema que tenim moltes vegades és que acabem no profunditzant en res i tenir una visió molt superficial de les coses. I, per desgràcia, aquesta és la que traslladem després, no? Llavors, bueno, doncs a vegades tens més temps de profunditzar una cosa i ets capaç d'explicar-ho millor i a vegades doncs no tens aquest temps i fas el que pots. Però és veritat, el periodisme té aquest petit inconvenient. D'altra banda, és el meu ofici del món. Sí.
Senyors, hem d'anar tancant. Us deixem una petita guia per fer uns canelons ben fets, que ja ha passat Nadal, ja us heu recuperat de menjar com boes i tardat aquests dies a digerir. Podem tornar a fer canelons i fotre'ns i la ració mínima, que són 6, com tothom sap.
6,
la ració mínima.
D'aquí cap amunt.
Com farem els canelons? Carn rostida, primer, i després picada. No ho cardeu al revés, que faria un ragut, que és una altra història. Primer rostida, després picada, amb més o menys verdures, com us agradi. Ceba, per suposat. I normalment, havent tingut un toc, normalment no, obligatòriament, s'ha de desglaçar amb un vi dolç. Al meu gust, ranci. Sí, però també un banyuls, una garnatxa... Un Porto ja no ho posaria, però no. Fotem vins d'aquí, cony, que per això els tenim. No? I tenim garnatxes fantàstiques. Per desgraçar, si bé no hem fet el rostit. Sovint s'hi posa també algun ingredient que dongui textura grassa i sedosa a la carn, com cervellets de xai blanquejats prèviament, o foie, si voleu. Compte que no és el mateix que posar-hi fetge de pollastre, la textura no és igual. El rostit dels canelons el farem expressament pels canelons. No sigueu gossos i no sigueu rates. Fotem-hi carn com Déu mana i fem-ho bé. Beixamel, una beixamel sedosa amb un roux que barreja de mantega i farina, ben cuita, sense que agafi color. Estem fent beixamel, no estem fent un gumbo de Louisiana. Volem una beixamel blanca. Típicament agafarem de 50 o 55 grams, això vol dir 50 grams o 55 grams de farina per cada litre de llet. I els mateixos grams, 50 o 55, de mantega. Posem mantega, fonem a poc a poc, afegim la farina, que treballem 10, 12, 15 minuts, sense que agafi color, i hi afegim el litre de llet. Que n'hi hagi, no sigueu rates amb beixamel, que n'hi hagi, que és molt bo, i no hi ha res més trist al món que uns canelons ressecs.
Totalment d'acord.
I quan gratineu els canelons, i sobretot si els torneu a escalfar, compte, perquè la beixamel cada cop serà més espessa, més densa. Per tant, donarà la sensació que n'hi ha menys i perdrà sedositat. Per tant, que en sobri de beixamel i no patiu perquè sigui molt líquida quan acabeu de fer una de 50 o 55 grams. El gratinar al forn tindrà textura bona. Gratinar en formatge, alguns trossets de mantega per donar-hi punts més torradets i més avellanats. I a beixamel, si vulgueu, hi podeu posar una mica de xerès molt sec, de tio Pepe, al final, un punt de no res, perquè ajudi a passar, no fa puta falta, però es pot fer. Oh. I, pel meu gust, per gratinar, emmental, gruyer, un maó vell d'un o dos anys ben curat, un parmesà. Jo prefereixo el parmesà o un maó molt vell, però també hi ha un català molt semblant al parmesà que pot anar molt bé. O sigui que feu canelons, mengeu, compartiu la taula i folleu que el món s'acaba. Albert, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Josep, gràcies a tu.
Per ser-hi un dia més i ens tornarem a trobar aviat. Esperem que no passi tant de temps com des de l'últim Minuts de Cuina.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies a tu, una abraçada a tothom. Adéu.